ja no tornaràs a sentir una transforta.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Comencem aquest butlletí informant-vos de la situació de l'operació sortida a aquesta hora de la tarda pel que fa a la informació del trànsit a les carreteres catalanes. Ens informen des del RAC, en Jaume Palomar. Bona tarda.
Bona tarda. Ara mateix un accident a l'AP7 a l'altura de Barberà del Vallès provoca 5 quilòmetres de cua i algunes retencions fins a Martorell, tot plegat en sentit sud, direcció Tarragona. A la mateixa via, però cap al nord, cap a Girona, 12 quilòmetres de cua entre Rubí i Santa Perpètua de Mogoda. Millores, en canvi, a la C-17, a l'altura de Parets, en què en molts moments de la tarda ha patit cues importants. Es comença a descongestionar la via tant en direcció Barcelona com en direcció Vic, on ja només queda un quilòmetre de retenció en els dos sentits. Més millores a l'A-2, direcció Lleida. Ja s'han obert els carrils tallats per un accident a l'altura de Corbera de Llobregat. Però tot i això, encara hi ha alguna zona de 3-4 quilòmetres de retencions a Castellbisbal i a Abrera. Pel que fa a la B-23, també es recupera la circulació en direcció Martorell, però encara hi ha 5 quilòmetres de retencions a l'altura de Sant Feliu de Llobregat. I finalment, a Barcelona, llarga cua al curs del nus de la Trinitat de 16 quilòmetres en sentit nord, en aquesta mateixa via, però en sentit sud segueixen les retencions durant 4 quilòmetres a l'altura d'Esplugues de Llobregat i també hi ha retencions a les rondes direcció Trinitat. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
Més informació. Més de la meitat dels incendis forestals que hi ha hagut aquest any a les comarques de Lleida han estat causats per negligències. Els bombers i els agents rurals demanen precaució davant una campanya que comença amb un risc major de respecte a la darrera. Míriam García, UAU, Lleida Ràdio.
En el que va d'any ja hi ha hagut 44 incendis a la regió de Lleida, més que en tot l'any passat. Aquests focs han cremat 55 hectàrees forestals, 40 agrícoles i 13 no forestals. Pel que fa a la causa d'aquests incendis, 24 han estat provocats per negligències, sobretot relacionades amb la crema de restes agrícoles. Així ho explicava Llorenç Ricou, cap dels agents rurals a les comarques de Ponent.
La causa principal ha sigut negligències, també us ho dic, negligències o accidents. Sobretot el tema de les cremes de restes agrícoles al món rural. Gent que fa foc i no l'apaga bé, o fan fogueres massa grosses, o els fa massa prop del bosc. L'últim foc que el tinc aquí, Perelló, doncs que vine una crema agrícola una mica bastant mal feta, doncs va provocar aquest desastre. Va ser el primer gran incendi que tenim aquest any, i que déu-n'hi-do el que va cremar per ser l'època que era.
Pel que fa als 20 incendis restants, alguns han estat intencionats, altres provocats per un foc que ha revifat i també per alguna línia elèctrica.
El salari mitjà a Catalunya es va situar en els 25.180 euros el 2017, xifra que representa un augment del 3% en relació a l'any anterior, segons l'enquesta anual d'estructura salarial de l'Institut Nacional d'Estadística. Per sexes, el salari mitjà de les dones va ser de 21.801 euros, un 3,3% més que l'any anterior, mentre que els homes va ser de 28.323 euros, un 2,7% més. A més, el salari de les dones va representar 37% del dels homes. Per sectors, els sous més elevats corresponien a la indústria, seguit de la construcció, i els serveis, pel que fa als guanys per hora, es van situar en els 16,06 euros per hora. I acabem en esports, perquè l'Arsenal serà el rival del Barça en el camp. Per al conjunt anglès ha estat l'escollit per disputar el tradicional torneig que serveix per presentar en societat la plantilla. El partit es disputarà el 4 d'agost. I el Nàstic també disputarà el torneig Ciutat de Tarragona contra el Saragossa. El conjunt grana va anunciar que el tradicional torneig d'inici de curs serà contra l'equip aragonès. I avui, bàsquet, el Barça davant d'un nou caixa o faixa a la final de l'ACB serà a partir de les 9 de la nit. Els blaugrana tornen a rebre el Madrid amb el 2-1 a favor dels blancs.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs comencem la tercera hora de programa, la darrera hora de la setmana. Com sempre, una hora que acabarem fent un cop d'ull a les activitats que hi ha previstes per aquest cap de setmana, al llarg, d'altra banda, de tres dies, de demà dissabte, diumenge i dilluns, diada de Sant Joan, amb nit de revetlla, i que ja us avanço que passarà per moltes festes majors, tret de sortida a moltíssimes festes majors del país, per, i evidentment també per el que serien revetlles a l'aire lliure. Serà el que posarà punt i final al programa d'avui, en plena operació sortida des de les 3 de la tarda. El Servei Català de Trànsit aconsella que les persones que hagin de sortir ho facin amb tranquil·litat, sense presses, sense córrer, sense beure, sense fumar, si pot ser. Estan a punt de prohibir això de conduir fumant. Evidentment, sense fer anar el telèfon mòbil. Ja han anunciat que si t'enganxen amb el mòbil et poden volar 6 punts. Encara no està aprovada la llei, però es preveu que en uns mesos puguin ser no 4, sinó 6 els punts que et desapareguin del carnet si t'enganxen amb el telèfon mòbil, i respectant els temps de descansos aquells que feu viatges més llargs. És evident que aquest cap de setmana serà de moltíssima mobilitat, tan evident com que des d'aquí recomanem que la revetlla la feu a prop de casa o a prop del lloc on aneu a dormir. És a dir, intentem evitar circular a partir de determinades hores de la nit, que sempre hi ha algú que va més passat de voltes i no cal prendre més riscos dels que són estrictament necessaris. Nosaltres, els del FAR, estarem dimarts al peu del canó intentant fer-vos arribar tota l'actualitat que tingui a veure amb tot allò que es relaciona amb el mar. I, evidentment, també farem un cop d'ull a com ha anat la revetlla i, sobretot, quina incidència ha tingut la revetlla a la zona de costa, a la platja, on habitualment som tots, ens incloem uns marranos, i no recollim tota la porqueria que deixem per celebrar la nit de Sant Joan. Per tant, dimarts serà moment de reflexionar-hi i, en tot cas, de fer una valoració, espero que positiva, de l'actitud dels catalans. Així comencem aquesta tercera hora de programa, amb la gorra.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27...
El preu del peix.
I anem cap a la darrera cofradia que visitarem aquesta setmana, que és la darrera visita que farem per conèixer el preu del peix. Ivan, cap on anem avui?
La confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Per conèixer el preu del peix, saludem el seu venedor, Josep Egea. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com ha anat el dia avui?
Bé, avui la veritat és que força bé. Venim d'una setmana fluixeta, però avui ha sigut espectacular, perquè nosaltres, desgraciadament, pel pescador, no estem acostumats a veure els preus que avui s'ha cotitzat la sardina. Ha sigut un dia espectacular, falta peix per tot arreu, per lo vist, i llavors tots els majoristes avui, amb aquestes dates de Sant Joan, ja hi ha les platges, tot això, volen sardina, i avui, pues, preus de 60, 70 euros la caixa de sardina, que això es veuen dos cops a l'any, avui ho hem tingut.
Escolta, però quants quilos s'han capturat de sardina?
No, la veritat és que poca cosa. Aviam, estaríem parlant com a molt d'uns 10.000 quilos o així avui, i ja et dic que ha sigut un dels dies mitjanament setmana, perquè la lluna, fins ara ja comença a estar en quart minvant, ha estat tot el principi de setmana lluna plena, i la lluna molt grossa, i això fa que el peix es dispersi. Llavors, tant dilluns, dimarts, dimecres, les pesqueres eren molt, molt curtes. Ahir ja va haver-hi una miqueta més de peix, i avui també.
Deies que ha vingut molta gent a la confraria, a comprar la sardina?
Sí, molts majoristes, i la veritat és que ha estat molt divertit aquest dematí.
Escolta, per què la resta de la setmana ha estat més fluixa? No ha plogut, no ha fet vent, és a dir, el bon temps regna aquesta setmana.
Sí, sí, però ja acostuma a passar, als principis d'estiu, i així normalment hi ha menys peix.
Veiem també que ha millorat molt la gamba, això sí, l'escamarlà, que l'havia superat les darreres setmanes, ha baixat automàticament, també.
Automàtic, és automàtic, o sigui, els vasos comunicants són així. Al moment que la gamba baixa, hi ha embarcacions que van, hi ha escamarlà, van a pescar l'escamarlà, quan retorna a la gamba, deixen d'anar a l'escamarlà i van a la gamba. Per tant, que l'escamarlà hagi sofert aquesta baixada i la gamba, no és que sigui res de l'altre món, però com a mínim s'ha recuperat, doncs, bueno, això fa que sigui normal.
Escolta, el llagostí també, de temporada.
Llagostí, tot i que són uns 300 quilos. La nostra no és una mar especialment esplèndida pel llagostí, ni punt de comparació amb tot el que seria la zona del delta de l'Ebre. Mm-hmm. Però, bueno, 300 quilets, que ja comencin a sortir uns quants, potser aquesta setmana, fins i tot que estem, n'hi haurà algun quilo més, és una espècie també a tenir molt en compte. És una espècie de temporada que resumiríem juny, juliol i poc més, però val la pena doncs, parlar-ne d'ella.
Parlàvem del preu de la sardina, però pel que fa a la resta d'espècies, no sé si també s'estan venent bé o una mica pitjor.
S'està venent bastant bé el peix. La veritat és que aquesta miqueta de baixada que hi ha hagut amb la majoria de quantitats de quilos de la majoria d'espècies, i incideixo que Tarragona continua estant amb l'aturada biològica que acaba a final de juny, bé, tot això fa que el peix mantingui un preu bastant, no diré molt alt, però per sobre del que seria normal.
Per tant, la sardina, producte estrella per la revetlla de Sant Joan, per aquest cap de setmana, no sé si hi ha una altra espècie també que destaca aquests dies.
Sí, ara estem també, comença, també al nord, evidentment ara comencen, el que ells anomenen el bonito del norte, la tumblà, que per nosaltres és la bacora, no? Però diguem bonito del norte, que si tothom ho entén, ara aquests dies, entre ahir i avui, potser n'hem venut 4 o 5 mil quilos. També és cert que és un producte que en la majoria de casos va a mans de majoristes que després el distribueixen per tot arreu, però les peixateries d'aquí de Vilanova o de la zona o de Barcelona que trobin el que és l'autèntic bonito del norte, pues seria bo que la gent doncs, ho provés, perquè és una espècie de temporada que ara està en el seu moment espectacular.
Escolta, el que està claríssim és que la confraria de pescadors de Vilanova està aprofitant aquesta aturada a Tarragona, aprofitant aquest mes de juny, i tot són bones notícies, sembla.
Bueno, tot no, perquè ja et dic, hi ha espècies o pesqueres que són molt justetes, no? Però no ens podem queixar en aquest aspecte.
Em vas comentar que seria a partir del 6 de juliol, més o menys, quan Tarragona comença a treballar de nou amb normalitat, per tant, aprofitar aquests darrers dies, eh?
Sí, val la pena, i els preus també acompanyen. Ho sento pel consumidor, perquè això és així, però és la nostra funció.
Doncs, Josep Egea, ens quedem sense temps, però moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i acabar bé el mes de juny.
Moltes gràcies a tothom.
Bona revetlla.
Bona tarda. Gràcies.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Clar, és que aquest any les coses han caigut com molt apretades, no? Avui a la secció de turisme volem parlar d'una tradició que hi ha al nostre país. Estem en època de Corpus. De fet, ahir era el dia de l'ou com balla. Moltes poblacions es posa aquest ou buit a ballar damunt del brugit d'una font. El Corpus més conegut és la Patum, que s'està vivint a Berga. I, evidentment, també hi ha altres tradicions com les catifes de flors. I precisament de catifes de flors en volem parlar, perquè a l'Ametlla de Mar enguany fa 35 anys que fan aquestes catifes, no, Daniel?
35 anys que els veïns i veïnes de l'Ametlla de Mar engalanen bona part dels carrers més cèntrics del municipi mariner, quasi bé un quilòmetre i mig de carrers que diumenge despertaran amb aquestes estores de flors i també d'altres materials, perquè hem de dir que amb el pas dels anys doncs, també s'ha anat innovant. Com han canviat aquests 35 anys les catifes de l'Ametlla de Mar i també quin és l'estat actual? Doncs ho volem parlar d'una banda amb la regidora de Turisme de l'Ametlla de Mar, Maite Boquera, i també amb una de les veïnes que participen des dels inicis, des de la primera edició, la Palma Bas.
Doncs vinga, les saludem. Primer, Maite Boquera, molt bona tarda, regidora.
Molt bona tarda.
Com està? Deia jo que tot això queda molt apretat i arriba molt apretat perquè, clar, diumenge a la tarda és aquesta festivitat tradicional dels nanos caminant per damunt de les catifes, vigília de revetlla de Sant Joan. De fet, quan acabin de trepitjar les catifes s'hauran molts a llançar petards. Vaja, que enguany queda tot com molt coincident, no?
Sí, una mica, si no la festa anirem una mica de pressa i preparant, però, bueno, estem preparats, La meva i mare estem preparats perquè ara comença ja una mica totes les activitats d'estiu i comencem ja en plena temporada amb les catifes. Tindrem ja la brigada de xoc, de neteja, per netejar els carrers, i acte seguit comencem la revetlla de Sant Joan amb el correfocs passant els carrers cèntrics de la Mella.
Espera't que ara posarem en comú també records i sobretot experiències sobre el Corpus, sobre les catifes florals. Deixem saludar a la Palma Abas. Palma, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem? Tu tens tot a punt o no, Palma?
Pues mira, encara estem acabant de tenir els últims sacs de virutes de fusta, perquè bueno, hem tingut una petita incidència amb l'otín i acabem de tenir ara esta tarda a les 8, fem l'última tenyida i ja estirà tot preparat per a demà.
Tot preparat, però això no és una feina, regidora Palma, que comenci un dia, dos, tres, una setmana abans, sinó que realment hi ha carrers i agrupacions veïnals que porten setmanes treballant per fer-ho possible, perquè això és una tradició, com dèiem, que ve des de ja fa més de tres dècades. Com se comença per preparar aquestes catifes? Qui és qui encén la bombeta cada any de que s'ha de començar a preparar?
Bueno, en definitiva, és una mica entre tots, no? Ja des del primer dia hi ha una mica de comissió feta a cada carrer. Nosaltres, com no sé si ho sabeu, és un quilòmetre i mig quasi de catifes que tenim a la Mella i som cinc grups dividits en aquests carrers que, pues, bueno, entre tots sembla el que és l'elaboració total. El que és el disseny comença, pues, bueno, més o menys jo m'hi poso sobre mitjan març, una cosa així, i ja comencem a tindre en compte quin és el disseny que volem pel mig de la catifa, que és el que arrastrarem amb més metres. I llavors a la cantonada on fem l'altar, que és el que em dedico jo, pues ja més o menys amb el dibuix que elles decideixen, pues una mica amb el que elles decideixen i més o menys amb el que he anat fent cada any, pues decideixo, pues mira, aquest any me dedico més a temes infantils, aquest any me dedico més doncs, a temes eclesiàstics, aquest any m'he decidit doncs, per les arrels catalanes, en este cas he fet una colla sardanística. És una feina de molt de temps, perquè llavors tinc que fer un boceto, a partir del boceto trac els metres quadrats, i llavors decidixo si em dedico més doncs, a la pedra, me dedico més, aquest any, per exemple, mos dediquem més a les virutes de fusta, i a partir d'aquí a traure colors.
Per tant, aquesta feina que veiem molt veïnal, molt col·laborativa, entenc, regidora Maite Boquera, que no seria possible sense això, sense la implicació dels veïns del municipi.
No, sí, això està clar i és evident. Jo realment ahir ja ho vaig dir també públicament, el meu superagraïment a tots els veïns i veïnes de la Cala, de la Mella de Mar, perquè fan una gran feina no només el dia de la confecció de les catifes, sinó mesos atrás, vull dir, ja porten la preparació i fan... dediquen moltes hores i la veritat que això no té preu, vull dir, la veritat. I intentaré jo, des de la regidoria, que també fa poc que estic, amb aquest ajuntament, intentarem ajudar en el que convingui, la Palma ja ho sap, vull dir, a casa meva ens coneixem tots una mica al poble, intentaré en el que pugui ajudar i involucrar la gent i que hi hagi continuïtat, i sobretot els joves també, perquè això no s'acabi, són 35 anys, són molts anys, però això és una tradició. Encara que sigui un acte religiós, jo crec que també ens ho han fet nostre, ens ho han fet de poble, i és una tradició que s'ha de continuar i no es pot perdre.
35 anys de les catifes de flors. Ara mirava una de... Bueno, a Arbúcies fa més de 510 anys que ho estan fent, les tradicionals enramades, no? Que són catifes de flors, en aquesta població de la Selva. Com s'us ha acudit? És a dir, com veu decidir començar a tirar endavant l'elaboració d'aquestes catifes?
Pues mira, això va sortir per un ímpetu que van tindre unes veïnes aquí al carrer Andreu Llambrí, que eren unes senyores grans que ja coneixien de que altres pobles de Catalunya havia començat aquesta tradició i van decidir elles per si soles, pues amb una mica de flors del pati de la veïna, del que parlem, del grup de veïnes de carrer, i van fer una miqueta d'altar, ¿vale? Lo que uns metres, res, una miqueta d'altar per quan passés lo santíssim, pues vinga. A partir d'allí, lo resto de gent se van animant. Pues vinga, la veïna de més avall, la de l'altra cantonada, i així, a poc, amb la influència de la gent, i de a poc anar incorporant diverses associacions, com per exemple són la gimnàsia rítmica, que va agafar el que era el relevo d'un dels carrers, enguany l'associació de patinatge. A poc, en aquells 4 metres de les veïnes del cantó, per iniciativa pròpia, pues s'ha convertit en més d'un quilòmetre de carrers, amb una varietat de colors, de dissenys, de formes, és una cosa que en 35 anys ha evolucionat molt i que, bueno, a poc entre tots hem d'aconseguir que això es quedi com una de les arrels fonamentals del poble. Això és un esforç que hem de fer entre tota la gent del poble i l'Ajuntament i tothom qui vulgui col·laborar, clar.
Que, perquè,
no te, digues, Joan Maria,
que Palma, sí. Bàsicament parlaves d'unes senyores grans. Aquí les coses del relleu generacional ho porteu bé o no? Perquè de vegades amb aquestes tradicions ha passat res, no. No és una cosa...
Per desgràcia, mira, això és una cosa que comentàvem l'altre dia. Per desgràcia, a poc això es va acabant. Perquè el que havia abans, per exemple, eren unes veïnes. Les veïnes van influenciar a les filles als fills. A veure, a mi aquestes veïnes van anar en busca del meu pare. El meu pare em va portar a mi. Jo ara he arrastrat el meu fill. Però això ja es comença a veure molt poc. Lo de les tradicions, anar amb la continuïtat de les famílies amb les tradicions, ja no es veu. I és una cosa que hem d'intentar entre tots fomentar-la. Perquè és molt bonic, fa família, fa conjunt, fa poble. I això és una cosa que entre tots hem d'intentar no perdre-la.
Una tradició que esperem que no es perdi, evidentment, a l'Ametlla de Mar en aquests 35 anys. Comentar també una mica com ha anat canviant també. Entenc que a nivell d'imatge, perquè si ens remuntem fa 35 anys, entenc que les catifes d'aleshores o d'aquestes primeres catifes que es feien, que ens comentaves, Palma, doncs a l'actualitat ha canviat bastant. Entenc també perquè s'utilitzen noves tècniques, hi ha més, potser, coneixement, hi ha tota l'experiència adquirida, ja se sap com organitzar-se també una mica millor la feina, no? És a dir, tot al final ajuda a ser més àgils a l'hora de confeccionar-les, m'imagino.
Sí, la veritat és que és molt curiós, perquè si ens remuntem als anys primers, doncs, bueno, primer ens fixàvem moltíssim en les coses que trobàvem a la natura, la flor d'en aquell moment, el xipre... Això a poc va anar evolucionant perquè, claro, com els dibuixos també han anat evolucionant, tu necessites colors que la natura no t'acaba de donar. Llavors el que fas és buscar algun tipus de material alternatiu on tu puguis acabar de traure aquell color que et fa falta en un moment determinat. I això s'ha vist a les catifes. Hi ha catifes a l'Ametlla on el de la tradició de la flor ha continuat, però hi ha d'altres, com per exemple la nostra, que va haver un moment en què tanta flor, no havia tanta gent per anar a buscar la flor, econòmicament tampoc ens ho podíem permetre. Llavors vam començar a treballar el que era la pedra. La pedra era un producte que ens donava molt de sí, ens donava la varietat de colors que nosaltres volguéssim. El problema de la pedra és que a poc, amb els anys, la pedra ha anat encarint-se i, a més, moure sacs de pedra, doncs, la veritat, la gent ens ha anat fent més grans i els sacs de pedra doblaven el pes. Llavors, a poc, hem anat canviant el que és la pedra per els safatans. El que nosaltres aquí coneixem per safatans, que la majoria de gent coneix com a les virutes de fusta. Les virutes de fusta potser no ens donen tant de colorido, però a l'hora de treballar, doncs, donen més de sí, és molt més econòmic i, bueno, també podem traure estos colors que la natura no mos dona. Llavors anem alternant, doncs, los colors de la natura, lo que és la pedra, lo que és lo serrín, i així a poc hem anat innovant i anirem trobant coses que també mos aniran a ajudar a anar evolucionant, que és el que es pretén.
Perquè tots aquests materials, Palma, Maite, d'on els traieu? Perquè entenc que hi ha la part natural, la part de flors i de plantes, que sí que doncs, en alguns camps podeu recollir, però aquesta part més artificial s'ha d'anar a comprar. Per tant, tot això d'on surt? És una aportació de gent, iniciativa dels veïns? Com es financia, diguem-ne, també l'elaboració de les catifes? Sí.
Bueno, l'Ajuntament el que fa és dona una subvenció, subvenció que es reparteix ja proporcionalment amb aquestes agrupacions, que són 5 agrupacions, no?, que són els veïns i veïnes perfectors dels carrers, d'acord? I amb això, doncs, bueno, comprem el material, els tins, per poder fer el que comentava la Palma, no?, estos colors vius, que pots anar a jugar una miqueta i fent aquestes catifes que dona goig veure-les. En part és això, una subvenció de l'Ajuntament. I també l'Ajuntament dona una subvenció als alumnes de l'institut de tercer d'ESO pel viatge de final de curs,
sí.
I ells pues, proporcionen una mica, col·laboren aportant els seus dissenys i després el dissabte a la nit també ens ajuden una mica a confeccionar les catifes.
Per tant, ells també tenen part també dels dissenys, sí, que es veuran. Podem avançar alguna cosa del que veurem? Abans he escoltat, Palma, que deies alguna cosa, sí, s'escapava alguna cosa, però podem avançar una mica, sí, com configuraran enguany les catifes a l'Ametlla de Mar?
Sí, mira, te puc dir-te que quan sortireu de l'església trobareu la primera catifa, que és la del carrer Bruc, que em penso que és un disseny floral, me penso que va dedicada als tulipans. Llavors, quan tombareu al carrer Andreu Llambric, tot el que és la zona de fins als quatre cantons, trobareu un dibuix geomètric. Tot això és flor natural i alguna mica de safata i pedra, ¿vale? A partir dels quatre cantons, Andreu Llambric, cantonada Llibertat, trobareu un disseny una mica més modern. És una flor amb una espècie d'espiral i només treballarem en dos colors, color terra i color negre. A la cantonada, que és on està l'altar, trobarem lo que és tot un disseny, que és una colla sardanista amb una dita, està tota feta en pedra. Aquí només veureu pedra. La catifa continua al carrer Llibertat amb el mateix disseny que pujava de l'Andreu Llambric, la flor està moderna amb una espiral, i després enganxarem al carrer Pau Casals. El carrer Pau Casals, les noies de Rítmica, este any, l'han dedicat a Aladdin. Van fer una espècie de coreografia a la famosa pel·lícula Aladdin de Walt Disney, i llavors la seva serà fantasia Walt Disney. I el que no sé és lo de la plaça i el carrer Prim. La veritat és que el carrer Prim sé que és infantil, i ells sempre toquen temes infantils, i el carrer de la plaça, pues, la veritat és que no ho sé, ells ho han portat molt callat i no han deixat escapar res, no sé res.
En tot cas, diumenge a la tarda tindran oportunitat de trepitjar-les tots els nanos que han fet la comunió enguany i de completar un any més una tradició que ja fa 35 que es viu a l'Ametlla de Mar. Maite Boquera, regidora, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat i que vagi molt bé l'edició d'enguany.
Gràcies,
que vagi
gràcies bé. A vosaltres.
A reveure, fins a la propera.
Gràcies. Adéu.
Palma, vas.
Adéu.
Escolta'm, que vagi bé, eh?
Sí, jo espero, i jo us invito a tots els que vulguésseu vindre a veure les catifes el diumenge, esteu invitats a l'Ametlla de Mar. I els que vulguésseu vindre un ratet el dissabte, ajudar-nos, que teniu les portes obertes. L'Ametlla és un poble molt acollidor i faltaria més. I a part, després de veure les catifes, podeu anar a fer un plateret d'arrossejat, que és l'època de l'arrossejat, mirant a la mar, això no té preu.
Escolta'm,
i després, a la revetlla. Dis-me.
Destituirem a la regidora de turisme, no. I et posarem a tu, que ho fas...
Que ja me l'estimo molt a la Maite.
Gràcies, Palma, fins després.
Moltes gràcies.
A reveure. Adéu. Així arribem gairebé a 6:45 de la tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que em sento capaç de cantar si un altre canta, avui que encara tinc veu i encara puc creure en Deus. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjant. A la nit, al cel, aquest mar tan nostre, i el vent que al matí ve a besar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol, o pel rossinyol que ha de cantar al vespre. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que tinc 20 anys, avui que el cor se m'embala, per un moment d'estimar o en veure un infant plorar. Vull cantar l'amor, el primer, el darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor, van passant pel món. Vull alçar la veu per cantar als homes que han nascut dempeus, que viuen dempeus i que dempeus moren. Vull cantar avui que encara tinc veu. Si podré demà, però avui només tinc 20 anys, avui encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang.
Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passegem pel port amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
Doncs seguim passejant pels ports de Catalunya, coneixent-ne, aprofundint en els seus equipaments i en els serveis que ofereixen, i canviem de zona. I amb aquest port probablement completarem els tres ports més importants per l'economia del país. Ens n'anem cap al nord. A quin port, Isabel?
Concretament ens n'anem cap al port de Palamós, a la zona central de la Costa Brava, el primer port, titularitat de la Generalitat, en tràfic de creuers de Catalunya. De fet, aquest any preveu rebre 9 línies de creuers, 46 escales i 54.000 passatgers, el que suposa un nou increment per tercer any consecutiu. Aquestes xifres no fan res més que consolidar el lideratge del port de Palamós en la seva activitat creuerística a la Costa Brava i posicionar-lo com una de les destinacions turístiques principals. Però, de ben segur que si diem Port de Palamós, què et ve al cap?
Veure Port de Palamós, gamba.
Correcte. Doncs precisament coneixerem una iniciativa d'un pescador que ven la gamba directament des de l'embarcació al consumidor a través de la compra online. Mereixedors del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària l'any 2015, convertint-se en la primera empresa del sector pesquer que rep aquesta distinció. Conversem amb Carles Figueres.
Carles Figueres, bona tarda.
Bona tarda.
Per tant, la iniciativa consisteix en pescar la gamba sabent quina quantitat necessites pescar perquè ja tens les comandes fetes i a partir d'aquí fer-la arribar de manera ràpida i el més fresca possible a casa de la persona que l'ha comprada.
Això mateix. L'únic que, bueno, nosaltres anem a pescar i tota no... Bueno, fem el normal, anem a dir, no? Lo venem a la confraria i tot. L'únic que hi ha uns encàrrecs que estan mitjançant la web, ens fan la gent per la web, fan l'encàrrec i després nosaltres, com que ja tenim aquell encàrrec, quan anem a pescar ja la preparem de diferent manera per poder-li donar al transportista per fer-li arribar al client.
Aquesta, de diferent manera, consisteix en unes safates especialment dissenyades per poder contenir aquestes gambes amb la millor qualitat i després conservar-les amb aigua de mar.
Sí, bueno, de fet... Una vegada l'hem pescada, fem la selecció, la triem, fem quatre mides, les que són de la marca de garantia és la mitjana, la grossa i l'extra, i una vegada està triada es posa dintre de... es posa a refredar amb una tina amb aigua de mar freda, o sigui, no hi fiquem gel. Ja queda amb aigua de mar refredada i està refredada dintre el seu medi.
Això fa que conservi encara amb millor qualitat totes les seves característiques, no? Tot el seu sabor, tot el seu gust, sí. Tota la seva textura.
Sí, sí. Després, una vegada està refredada, una vegada han passat uns 20 minuts aproximadament, la portem a dintre de l'obrador, que el tenim aquí dintre del vaixell mateix, 20 minuts que ha estat pescada, la portem a l'obrador. A l'obrador estem a una temperatura d'uns 8 graus. Ara el que fem, tenim una envasadora, una ulma, i allà fem un buit controlat i traiem l'oxigen de dintre la bandeja. D'aquesta manera, doncs, ja no fa l'oxidació, ni vol dir, no? Ja no es torna negre, ja... i aguanta més.
Des que la traieu del mar fins que arriba a casa de la persona que l'ha comprada a través d'internet, quin temps passa?
Si ens fan la comanda, per exemple, al matí a primera hora, nosaltres anem a pescar i la preparem a la tarda i el client la rep abans de l'una i mitja l'endemà. O sigui, menys de 24 hores.
Déu-n'hi-do. I la quantitat de gamba que heu venut a través d'aquest sistema anualment no és anecdòtic, és una quantitat important.
No, bueno, de fet costa que la gent compri, faci una comanda per internet, perquè clar, pots comprar una cosa vi, podries comprar, no sé, un rellotge, però clar, quan és peix, pues, clar, la gent pues, és també una mica reàcia, no? Però una vegada ho han provat i han fet la primera comanda, doncs veig que la gent més o menys va repetint.
Ara, el projecte futur és intentar fer-la arribar viva.
Sí, bueno, més que fer-la arribar viva és mirar a veure on podem arribar nosaltres mateixos, perquè, clar, de fet, la gamba viu molt de fons, sobre 500 o 800 metres, això és molta pressió. Una vegada és aquí dalt, clar, no té pressió, allà baix no té gens de llum, no té soroll, clar, aquí doncs, tenim llum, soroll, tenim de tot, i l'únic que fem és mirar de mantenir-la viva. Anem fent algunes proves, anem mirant a veure com podem fer-ho, després tenim un altre problema també, que és el color, quan és viva, és blanca, anem a dir, blanca amb unes ratlles vermelles i el cap blau, i quan, a mesura que es va oxidant, anem a dir, a mesura que es va deteriorant, es va tornant de color vermell i després seria negre, anem a dir, no? És com si obrissis una poma i es va oxidant, no? El primer color és el blanc, després seria el marró i després ja seria un color més fosc, anem a dir, no? Perquè les enzimes es van deteriorant amb l'oxigen i van fent el seu procés.
Escolta'm, el procés, el projecte vostre és tan innovador que va ser reconegut pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat com a Premi Innovació Tecnològica Agroalimentària. I poca broma, sí, perquè fins aquell moment tots els reconeixements havien estat a indústries agrícoles. Va ser el primer reconeixement, sí, sí, a una indústria pesquera.
Sí, inclús agrícoles i ramaders bueno... De fet, han sigut els primers que vam rebre el Premi PITA, i fa uns quasi 20 anys que el va donant i encara no... El primer premi no l'ha donat pas encara mai a una empresa del sector del peix, anem a dir, no? I aquí a la província, a la comarca del Baix Empordà, també som els primers perquè encara tampoc no havia ningú havia tingut encara el Premi PITA.
Doncs gambadepalamós.com, aquí trobareu tota la informació. Al voltant de 200 quilos anuals de gamba es ven a través d'internet mitjançant aquest sistema i una garantia de que arribi la gamba fresca i amb òptimes condicions a la taula després de tot aquest procés de conservació meticulosament cuidat. Carles, moltíssimes gràcies, moltes felicitats i escolta'm, ara ho provem.
D'acord, vinga,
després.
A vosaltres.
Però no només és important tenir un bon producte, tant o més important és saber-lo cuinar.
I és per això que és molt important també la tasca de difusió que se'n faci. En aquest sentit hi podem trobar l'Espai del Peix, que permet conèixer de primera mà la feina que realitzen els pescadors, conèixer la subhasta i també, com tu bé deies, la cuina del peix. Una gran eina per conèixer la realitat marítima i pesquera del port de Palamós. Ens ho explica el mateix Ramon Boquera.
Ramon Boquera, benvingut, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què és l'Espai Peix per tota aquella gent que a dia d'avui encara no el conegui?
Bé, doncs l'Espai del Peix és un equipament que està enclavat dintre el port de Palamós, al costat de la llotja, que la seva funció és promoure el consum de peix fresc del port de Palamós i nosaltres en diem de baix cost. Això seria una mica l'explicació d'aquesta taula gastronòmica.
De fet, feu una feina molt important amb els estudiants, amb els nanos, transmetent-los uns coneixements i uns valors i una informació perquè ja de petits o ja de joves vagin incorporant el peix i determinades espècies amb alt valor alimentari i poc valor econòmic a la seva dieta, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres fem una tasca de formació que també va dirigida a les escoles, però no només. Nosaltres al llarg de l'any fem també cursos d'ajudant de peixateria, d'ajudant de cuina, també amb les, com avui al dematí, que hem fet 70 alumnes, i hem fet un taller que en diuen Joves Cuiners de Bord, que el que fem és fer una recepta de pescador, un rossejat de fideus, des de zero, és a dir, netejar el peix, fer la picada, ratllar la tomata i coure-ho. Això seria doncs, una de les activitats que hem fet avui, per exemple, no?
I quina cara fan quan els hi expliques? I sobretot quan els hi expliques amb espècies que igual ni coneixen.
Sí, gairebé el 90% de les espècies que nosaltres els hi proposem doncs, són desconegudes, però com tu m'ho havies dit, doncs, amb un nou valor culinari. Bueno, al principi doncs, sempre el peix doncs, creu com una mica de rebuig, però al final, doncs, quan fan la degustació del rossejat de fideus que ells mateixos o mateixos han cuinat, doncs les cares canvien i les felicitacions doncs, normalment solen caure.
És a dir, que surten no només convençuts, sinó que a sobre satisfets de tot el que han après. Escolta'm, clar, aquí hi ha un paper important, no? I és que quan marxin d'aquest espai del peix, arribin a casa i ho expliquin també, no, els seus pares?
No, més que també que ho expliquin, però que jo sempre els dic, doncs ara ja podeu fer la recepta, perquè a banda d'això moltes escoles fan un treball posterior sobre l'activitat, desenvolupen la recepta, per tant, la poden fer a casa ja, és a dir, ja no cal anar a comprar el rossejat de creus fet, sinó que se'l poden fer ells mateix.
De fet, expliques sobretot espècies que hi ha aquí a Catalunya i en concret a la Costa Brava, no? Són espècies, moltes d'elles, amb molt de gust, amb molta alta qualitat i fins i tot n'hi ha de molt concretes de la vostra zona.
Sí, bueno, en principi són espècies de la Mediterrània, però són espècies que els pescadors hem utilitzat tota la vida per cuinar, perquè el fer de baix cost, doncs, nosaltres no ens va bé, i són espècies que, doncs, a vegades, si jo et digués un espet, o et digués una lluerna rossa, o et digués una rata, una aranya, o et digués una melva, podríem estar de mà un vi, podríem estar de mà dient espècies que segurament no et sonen a res, però a l'hora de degustar-lo, doncs realment dona molt de joc. No?
No em sonen a res, probablement a mi i a la meva generació, però als meus avis sí, perquè ells sí que en menjaven, d'aquests peixos.
Evidentment, les espècies que en principi, doncs, tota la vida s'havien utilitzat, tant a les cases dels pescadors com potser ja inclús a cases que anaven a comprar peix, però bé, la societat a vegades canvia i canvien els hàbits tant de compra com d'alimentació, i des de l'espai del peix el que estem buscant precisament és això, no? Fer una mica un tomb enrere i que es continuïn consumint aquestes espècies, no?
Que ara em parlaves de l'arrossejat. Aquesta setmana, per exemple, hem pogut parlar també de cuinar-lo, per exemple, amb l'ai cremat o fins i tot a diferents suquets. És a dir, la possibilitat de poder provar, menjar i consumir aquests peixos és infinita, pràcticament.
Sí, gairebé infinita, perquè el receptari del món de la pesca, del món mariner, en tant que les espècies són diferents, les receptes, hasta inclús canvien les receptes depenent de si és una barca d'encerclament, una barca d'arrossegament o una barca d'arts menors, de pesca artesanal, perquè les espècies canvien i la manera de cuinar a vegades hasta inclús també canvien, no?
Doncs aquest és el projecte de l'Espai del Peix, un projecte que divulga les espècies que han quedat, diguéssim, superades pel temps, que han quedat en l'oblit i que, en canvi, segueixen pescant els nostres pescadors, segueixen tenint un alt valor gastronòmic i alimentari, un baix valor econòmic, i que, per tant, ens apropen a tots el consum del peix de costa, de proximitat i de qualitat. Ramon, moltíssimes gràcies, en tot cas. Espero que la gent s'animi a consumir aquestes espècies.
Evidentment, i que vingui, que a banda de fer activitats per les escoles, doncs fem activitats pel públic que ens visita, tallers de cuina, demostracions de degustacions, visites guiades, etc. Es pot visitar la nostra pàgina web, espaidelpeix.org, i allà trobaran tot tipus d'informació.
Doncs espaidelpeix.org i el Port de Palamós és el lloc on trobareu aquest Espai del Peix. Gràcies, Ramon Boquera, fins després.
A vosaltres. Adéu-siau, bona tarda.
I fins aquí aquest passeig pel Port de Palamós. Hem conegut una miqueta més un dels ports més importants per l'economia del país i ho hem fet amb clau gastronòmica. La setmana vinent seguim passejant pel país i coneixent més dels seus ports.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. L'agenda del cap de setmana.
Doncs que bé conèixer el Port de Palamós, amb la cosa aquesta de la gamba i la manera de cuinar-la, i aquesta gent que ja pesca la gamba i te l'envia a casa directament gairebé sense ni tocar, sense que ni que toqui la barca. Escolta'm, porta un port molt recomanable. De fet, Cristina, tu hi has anat moltes vegades al Port de Palamós.
Oh, sí, jo sobretot he menjat moltes gambes de Palamós.
Molt bé, doncs escolta'm, mira, sort que tens. Escolta'm, activitats...
Sí, no. I el Museu de la Pesca, totalment recomanable, eh?
I tant que sí.
Que s'hi ha d'anar.
I tant. Escolta'm, què podem fer aquest cap de setmana per la zona de l'Empordà?
Doncs mira, us porto a Palamós, com no, eh? Perquè avui justament comença la festa major. Hi haurà activitats de tot tipus, activitats infantils al carrer, hi haurà visites guiades en aquests punts històrics d'aquest municipi del Baix Empordà, actuacions teatrals, música en directe, les barraques a la platja, que la gent les està esperant, amb grans concerts com, per exemple, Diversiones, Litus 3 i Buós, i focs artificials, doncs, per tancar aquesta festa major. És Sant Joan, no? És cap de setmana de festa, i també tenim el Festival Ítaca en marxa, que és a l'Estal Estartit. Hem de dir que hi havia 5.000 entrades i que estan exaurides, perquè hi haurà doncs, concerts tant dissabte com diumenge amb grups molt capçalers del moment, com són Doctor Prats, Oques Grasses, Catarres i també molts més. I si teniu ganes doncs, de conèixer una mica més tot el que envolta el món del mar, que és el que intentem acostar-vos sempre aquí al Far, us en podeu anar al Museu de la Mediterrània, perquè avui també s'inaugura l'exposició Nusos Mariners, que si tot va bé, doncs en descobrirem tots els detalls la setmana que ve aquí al Far.
Doncs, escolta'm, moltes coses a fer, coincidint amb la festa major de, amb la festa major de Palamós i amb la revetlla de Sant Joan i les activitats habituals al cap de setmana. Cristina, fins dimarts, bona revetlla.
Bon Sant Joan, bona revetlla. Adéu.
Seguim viatjant pel territori, ens n'anem cap a la zona de la Costa Daurada, on hi tenim en Daniel Rodríguez. Què tal, Daniel?
Bé, escolta'm, nosaltres també, els de la Ametlla de Mar, tenim molt bona amistat amb la gent de Palamós, perquè estem agermanats, i per tant, també pel port de Palamós, o els palamosins pel port de la Cala, també hi són moltes ocasions, moltes ocasions.
Els agermanaments,
bons germans.
Els agermanaments que serveixen per establir llaços, de relació i de col·laboració.
A més, llaços d'arrels històriques, de migracions de pescadors, que algun cop ho hem explicat aquí al Far. Bueno, dit això, anem per començar aquesta agenda del cap de setmana. Intentaré parlar poc de la revetlla de Sant Joan perquè n'hi ha tot arreu, hi ha moltíssimes activitats i per tant em centraré en alguns actes per fer aquest cap de setmana. Per exemple, si voleu anar ara o esteu a Cambrils, doncs passeu-vos pel Parc del Pinaret perquè allà l'Escola de Música de Cambrils celebra el seu 35è aniversari, mira, com les catifes de Corpus, amb un concert amb tots els alumnes de l'Escola de Música. Què té a veure això una mica amb el nostre programa? Doncs que l'Escola de Música va néixer al pòsit de pescadors. Per tant, bueno, relació entre la pesca i la música en els inicis de l'Escola de Música de Cambrils. Si passem per la Ametlla de Mar, dissabte al migdia es presenta un llibre perquè tots aquells que va a la platja i llegeix, cano o no?
Sí.
O prefereixes...
Sí. Doncs, sí, la veritat és que sí.
Precisament, una quarantena d'escriptors de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears s'han unit amb l'editorial Neopàtria per crear relats a vora mar. Una lectura de relats no necessàriament marítims, però que sí que són molt idonis ara per a gaudir a la platja, a la piscina, on vulgueu, doncs, prenent el sol i amb aquesta lectura agraïda. Aquest cap de setmana és el darrer de les jornades gastronòmiques de la Rosa Salou, per tant, fins diumenge podeu passar-vos per la capital de la Costa Daurada a gaudir d'aquests menús als restaurants i, per últim, us proposo que passeu per Tarragona el dia de Sant Joan, perquè anar de la ressaca de la revetlla de Sant Joan també hi haurà Diada Castellera amb les quatre colles de la ciutat, per tant, aquesta bona manera també d'acabar la revetlla de Sant Joan serà a la plaça de la Font a partir de les 7:30 de la tarda.
Doncs escolta'm, aquesta és la proposta que ens arriba des de l'Ametlla de Mar. Déu-n'hi-do la quantitat de coses que organitzeu aquí per coincidir, una miqueta també amb la revetlla de Sant Joan, Aquí la tradició és fer-ho a la platja
Corpus,
o no? També, tot junt.
Ah, sí, a l'Ametlla la foguera es fa a la platja, amb correfocs, amb dimonis, amb la flama del Canigó, i amb una foguera espectacular que és digna de veure almenys un cop a la vida, perquè realment una platja molt cèntrica, la platja d'Alguer, es transforma en una bola de foc enorme que es pot observar des de qualsevol racó del passeig marítim.
Déu-n'hi-do, doncs escoltarem a l'Ametlla i després a xiringuitos i aquestes coses, no? Com a
sí,
tot arreu,
estan tots oberts, esperant-te.
Doncs escolta'm, cap allà hi anirem. Daniel, que passis una molt bona revetlla, que vagi bé, gràcies.
També una bona revetlla per a tu, Josep Maria.
Fins després, a reveure. I de l'Ametlla pugem una miqueta, ens anem cap a la zona del Garraf i allà hi tenim l'Ivan Fernández. Què tal, Ivan? Com va tot?
Doncs molt bé, nosaltres seguim amb festes de Sant Pere, eh? Vam començar a principis de juny i encara estem amb festes de Sant Pere fins al juliol, gairebé.
Déu-n'hi-do. Per tant, el dia gran és dos dies després de la Revetlla de Sant Joan, eh? Dos o tres dies després, no? Que Sant Pere és el 29.
Bueno, el dia gran serà el cap de setmana del 29, però aquest cap de setmana també hi ha moltes activitats, eh? Per exemple, regates d'exhibició de llagut català entre els equips de l'Associació Esportiva de Llaguts Vilanova, que coneixíem justament ahir el programa. Aquesta exhibició es farà durant el matí, demà, d'11 a 2:15, a la platja de Ribarroges. De fet, després d'aquesta exhibició, aquelles persones que vulguin iniciar-se el rem, el vulguin provar, doncs podran fer un bateig, eh? I veure si els agrada o no això de bugar. A la tarda serà el torn per les activitats gastronòmiques. Hi haurà una sardinada popular per totes les persones que hagin participat en les activitats del matí. I atenció, perquè a 6:15 tindrà lloc el 47è concurs d'all cremat. Hi participaran 25 parelles i els guanyadors s'enduran el títol de patró d'all cremat. El concurs es farà al Passeig Marítim, davant de la Casa del Mar, i després el públic podrà tastar el plat guanyador. També en el marc de les festes de Sant Pere, des d'avui i fins diumenge, té lloc el Novarrigui, un festival de música jamaicana que se celebra aquí a Vilanova i la Geltrú. I, per cert, la nit de Revetlla, concerts amb entrada gratuïta pel festival Novarrigui. Així que, a partir d'avui, tothom es pot apropar al Parc de Ribarroges per gaudir del festival. I abans d'acabar, recordar que també hi ha moltes activitats per la Revetlla, tant a Sant Pere de Ribes com a les Roquetes, perquè estan en plena festa major. També a Canyelles hi haurà la 8a festa del solstici d'estiu i al Vendrell la Fira Turismar.
Per tant, les fires de mar que no van acabar la setmana passada, teniu també fira turística i de mar al Vendrell, aquest cap de setmana?
Tenim fires a tot arreu, a Canyelles, al Vendrell. El Vendrell justament és de mar, com la que es fa aquí a Vilanova i la Geltrú, però amb paradetes i tal de gastronomia aquí. A més, hi ha aquest festival de rigui i altres activitats musicals.
Aquí la tradició també és platja, petards, platja, foguera, o la gent ho fa diferent?
Depèn. Aquí a Vilanova sí que és tradicional la platja. De fet, tots els guingataires posen música i tal a la platja, però, per exemple, si te'n vas cap a Cubelles, la Revetlla s'acostuma a celebrar al centre del poble, a la plaça del Mercat. Allà fan la foguera i tal, per no embrutar la platja.
Amb concert o no?
Sí, amb concert també. Sí.
Molt bé. Doncs, escolta'm, Ivan, que passis una bona Revetlla de Sant Joan i bé, ens parlem dimarts.
Igualment.
Que vagi bé. Fins després. Llarg. A reveure.
Adéu.
I ens anem cap a l'extrem sud del país, al sud del sud, que diria aquell, a les Terres de l'Ebre. Judit, què hi podem fer?
Doncs aquest cap de setmana, Sant Joan, com que serà el protagonista, jo us porto diverses propostes per celebrar la Revetlla aquí a les Terres de l'Ebre. Una d'elles és a la Ràpita, que se durà a terme al Parc del Garbí, a tocar amb la platja, i hi haurà servei de barra, barbacoes, actuacions musicals i foguera i castell de foc a la platja. Si, en canvi, voleu viure la Revetlla més cap a l'interior, us podeu apropar a la Terra Alta o a la Ribera d'Ebre i passar la Revetlla en un càmping en plena natura, també una manera diferent de gaudir de la nit més curta de l'any. I si preferiu passar la Revetlla, doncs, al costat del riu Ebre, una opció seria Deltebre. Se celebrarà al Parc del Riu amb un programa d'activitats per a totes les edats. Una gran Revetlla amb nit blanca, música, espectacle de foc i llum i, com no, moltíssima festa.
Doncs aquesta és la Revetlla que ens proposa i les activitats que ens proposes per les Terres de l'Ebre. No hi ha massa més, no? És a dir, tot és del mateix estil.
Sí, tot està centrat aquest cap de setmana cap a la Revetlla de Sant Joan.
Per cert, com ho feu aquí? També a la platja? Ho feu a la vora del riu? Com ho celebreu?
Doncs una mica depèn de les ciutats. Si són ciutats marineres com Alcanar, Cases d'Alcanar i la Ràpita ho celebren a la platja, en el cas de Deltebre ho celebraran a la vora del riu, i les ciutats que estan més cap a l'interior doncs ho celebren més a les places principals municipals del poble.
Doncs que passis una bona Revetlla. Ah, no, espera, Judit, que hem de fer el sorteig.
Sí, jo m'espero.
Espera't aquí.
Quan és guanyador o guanyadora. M'espero.
No vaig massa ràpid. Ens anem cap a la zona central del país. Isabel González, què podem fer aquest cap de setmana?
Doncs comencem repassant des d'avui divendres, perquè avui és el Dia Mundial de la Música i Barcelona ho celebra amb un concert gratuït que començarà a partir de les 9 de la nit a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta amb l'orquestra OBC, i el Santa Eulàlia tindrà un paper principal, ja que serà el taló de fons d'aquest concert, que com dèiem, gratuït, orquestra sinfònica, per tant un pla immillorable per celebrar aquest Dia de la Música avui divendres. Demà dissabte doncs tenim Corpus aquí a Arenys de Mar, serà en aquest cas càrrec de Nexus Piano Duo, que ens oferirà el Requiem de Mozart, una interpretació del duet. Tot el que es recapti d'aquest concert que ofereixen a la parròquia de Santa Maria anirà a benefici de les obres de restauració del temple parroquial. El preu és de 10 euros, per tant, també un entorn màgic i meravellós, que diria en Joan Colomo, i també doncs, l'objectiu també és molt bo. Demà dissabte, aquí a la Vila d'Arenys de Mar, també comença la Fira del Solstici, que s'allargarà durant tots aquests dies, per tant, una bona excusa per passejar per la Riera i gaudir d'aquestes paradetes que ens vindran amb tot tipus de productes. A Canet de Mar comença la Fira d'Atraccions també, perquè és Festa Major, Festa de Sant Pere, i ja diumenge, doncs, com tots els companys, Sant Joan a tot arreu. En el cas d'Arenys de Mar, doncs, hi haurà l'arribada de la Flama del Canigó a partir de les 9 del vespre, la lectura del manifest, una miqueta més tard, a partir de 2:15, l'encesa de la foguera, la revetlla en si amb música a la platja de la Picòrdia a partir de 11:15. A Barcelona també arriba la Flama del Canigó a la plaça Sant Jaume a partir de les 7. Arc de Triomf, han celebrat així han programat una celebració de la revetlla així més particular, amb el sopar de Carmanyola des de les 8 del vespre i fins a la 1 de la matinada. Per tant, d'opcions n'hi ha i moltíssimes.
Déu-n'hi-do, aquí la tradició és també fer la revetlla a la platja.
A la platja, a la platja amb la foguera i després concerts.
Doncs aquesta és la revetlla de Sant Joan que viurem als diferents punts del territori. Però abans d'acomiadar-nos, tenim moltíssima gent atenta del que pugui passar al llarg dels propers minuts. Judit, què posem de premi a damunt de la taula? Vinga.
De premi hi ha en joc un menú entre setmana per a dues persones al restaurant L'Estany, a la Casa de Fusta, situat en ple cor del Delta de l'Ebre. I aquesta setmana el que han preguntat ha sigut què és el que us faria més por si haguéssiu de passar sols la nit a la platja.
I atenció,
i ara ja a veure qui és el guanyador.
A veure, d'entre els
vinga,
papers
va, agafa
escollim...
el numeret.
Aquest? Vinga, va, aquest.
Quin número és?
Aquest, agafo el número 5.
Doncs la guanyadora ha estat la Sandra Bel.
Sandra Bel, bravo! Guanyadora, bravo! La guanyadora del concurs d'aquesta setmana. La Judit es posa en contacte amb tu i t'explica com has de fer per emportar-te aquest premi. Judit, bona revetlla, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Igualment. Isabel, bona revetlla.
Bona revetlla a tothom, amb precaució.
Et propos... Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Per la finestra del vagó veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Road. Oh, que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. Quan cau el sol farem una pensió, els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit De sobte sento un crit i algú que riu em fa sortir del llit. Esperem, dius, al segon pis. Oh, oh. Tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. I ara el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. Ara, 20 anys després, recordo aquell moment.
Bona tarda, són les 7.